L'actor, cantant i director teatral Marc Martínez considera que cal que les estructures socials i estatals elevin la cultura a la posició que li pertoca. Així ho ha manifestat aquest dilluns al restaurant El Mesón en el cicle de xerrades Tertúlia amb Amics, que organitza Amics de Pedra i Sang, on també ha subratllat la importància de posar en valor la cultura des de la infància. És una entrevista que ha mantingut amb Sergio Morales.
Nova sessió de Tertúlies amb Amics, dels Amics de Pedra i Sang, la penúltima d'aquesta temporada, i en aquesta edició, en aquesta ocasió, ha passat pel Mesón l'actor, cantant i director teatral Marc Martínez per abordar la situació actual de la cultura a partir d'una pregunta. El debat sobre la cultura comença a P3 o a les urnes? Marc Martínez, gràcies per atendre a Cugat.cat.
Hola, què tal? Bona tarda.
El primer de tot, respondre a aquesta pregunta, on comença aquest debat sobre la cultura?
Jo faig la pregunta, no tinc la resposta, ja m'agradaria. Però justament quan em van demanar un títol, m'agrada aquesta manera de filosofar, de buscar preguntes, no? I són preguntes que generen preguntes. A partir d'aquí és molt important el vot i en aquests moments més que mai, però també, i penso que pot determinar un tipus de política, una política cultural, però també és important que des de ben petits, dic P3 per no dir P1, doncs hi hagi una nova manera de fer les coses i d'entendre l'educació, la cultura.
En tot cas, la cultura ha de ser un element clau per una societat, per un nou estat, en el context que sigui, ha de ser una cosa que ha d'ocupar una posició important, oi?
La més important. Si vaig triar aquest tema és perquè la que ocupa en aquests moments no és la que li pertoca. I crec que és molt important que hi hagi debat i tertúlies i xerrades al voltant d'aquest tema, perquè està molt aparcat i no es tracta d'una mica, és moltíssim, no? Si no recuperem el lloc que li pertoca, tot el que ve després, que molta gent sovint diu és l'educació, no, és abans hi ha un teixit que és cultural i que és social i que és gairebé antropològic, que és cultural i que si no ho arreglem això, és molt difícil crear estructures, ara has dit tu, no? Perquè no tenen una bona base. Ens podem creure que sí, però realment no, després t'hi recolzes i fallen, no?
Exacte. En tot cas, ara venim d'un moment en què la cultura ha estat, en certa manera, maltractada amb l'augment de l'IVA cultural, s'ha baixat. Sigui com sigui, ara mateix entenc que la situació de la cultura al país tampoc és que sigui l'òptima. Què ens falta? Què podem de caminar? Quins són els deures immediats que tenim ara mateix?
Bé, això del 21% de l'IVA, que ha afectat, que continua afectant el cinema, per exemple, ja va estar la com es diu, com allò que fan en els toros, no? La punyalada, l'última, no? L'estocada seria, no? Perquè ja estava malament, però no és només això la cultura. No ens podem centrar en els teatres ni en els concerts. Va molt més enllà. És una cosa que realment és invisible i com no és tangible moltes vegades, com no es relaciona directament amb els diners, la gent no li dona la importància que hauria de tenir, perquè són coses que s'han de cultivar. D'aquí la paraula cultura ve de cultiu, no? I s'ha de conrear i és molt pesat, perquè després de vegades doncs la collita no és la que t'esperaves o el tomàquet no creix o hi ha una plaga de pugó, però sempre s'ha de fer aquesta feina de base i s'ha deixat de fer, i llavors hi ha un descontrol absolut que fa que cadascú fa la seva. La gent s'ha convertit, i les tecnologies encara ho fan més greu, la gent és molt individualista, i justament una de les coses que té la cultura, el que crea és doncs les relacions entre les persones, no? A través dels valors, de les creences, de les tradicions, i no interessa. No interessa perquè hem d'aprendre a pensar, no què pensar, que és una de les coses que estan passant.
És interessant això que dius, perquè a més ens trobem un moment ara mateix que és com una època daurada de plataformes, de música, de cinema, de sèries, que són de pagament, que estan funcionant molt bé, però tu dius això, que la cosa va molt més enllà de pagar.
Perquè aquesta, la cultura també és això, però no és només això. Aquesta és una cultura de l'entreteniment, la cultura del cap roig que omple cada festival i les entrades valen, no sé quan, ni ho sé, però valen moltíssims diners. És una altra cultura. Aquesta no va tan malament. Hi ha gent que pràcticament no es guanya la vida, això no m'ho invento, això són dades, que són ni mileuristes, que avui dia ser mileurista, fa uns anys parlàvem d'això, però déu-n'hi-do avui. Doncs que aquesta gent de sobte sí que té diners per pagar una entrada per veure a Justin Bieber per 100 euros o 100 i pico d'euros, o per anar a veure un musical, una franquícia que ve de qui sap on i muntada de qualsevol manera, que són franquícies, no? I valen molts quartos i viatges organitzats a Madrid amb l'autocar, amb l'hotel i l'entrada al teatre. Aquesta és una altra cultura. Jo és que quan parlo de cultura no parlo d'això, ni estrictament d'això. Aquesta funciona i tot el que dona diners funciona. És igual que sigui un restaurant, que sigui una... Però parlo d'una altra cultura.
Una mica pensar localment, al final entenc.
És que hi ha moltes cultures. Hi ha la cultura de l'Estat, que funciona, TV3 funciona molt bé i és la cultura i la premsa, diguéssim, convencional, que et diuen com són les coses, com han de ser, com funcionen i tu pots o no creure-t'ho. Després hi ha una cultura de masses, també, que s'escolta Shakira aquí i s'escolta a 5.000 quilòmetres, perquè està per damunt de tot. És com darrere hi ha molts diners i grans campanyes de màrqueting. I llavors hi ha també una altra cultura, que és una cultura popular, que és la que jo crec que està més denostada i que realment qui l'està mantenint, qui l'està aguantant, és la gent, no són les estructures, no és l'Estat. I aquí el fallo, des del meu punt de vista, rau aquí. Per què? Doncs té un origen polític, sociopolític. No interessa. No interessa, i com no interessa, i aquí ha funcionat durant molt de temps, la cultura de base, la cultura de carrer, de barri, de família, d'associació, dels castellers, de tal, ha tingut una força increïble. I cada vegada requereix per part d'aquesta gent més esforç perquè tenen menys recolzament i aquest teixit de mica en mica es va trencant, no?
Ja per acabar, Marc, jo volia preguntar si ens podríem emmirallar en algun exemple d'algun altre estat, d'algun altre model, que diguéssim, ostres, així és com s'hauria de fer perquè tota la cultura, tot el mecanisme cultural funcioni.
Hi ha molts exemples de... En el món occidental, la majoria de països estan fotuts, igual que nosaltres. Potser hi ha països que ho cuiden una mica més a nivell de pressupostos, com podria ser França, Alemanya, però encara n'hi ha que estan pitjor que nosaltres. Després hi ha les cultures del nord, que ho entenen d'una altra manera. Després hi ha Orient, també, però clar, cada geografia té la seva idiosincràsia, els seus problemes. Jo penso que ens hem de mirar, primer començar per un mateix, per un mateix, per què fa un, i després què fas a la teva família i què fas a la teva escola, perquè intentar-ho, perquè no ho fem, és tornar a teixir aquesta xarxa de vida cultural, no? Ara ho explicaré a la xerrada, però resumit seria això, no? Tornem a teixir.
Fantàstic, doncs això es tracta. Marc Martínez, un plaer poder parlar amb tu. Gràcies per aquesta conversa i fins aviat.
Gràcies a tu.
I ara seguim canviant de tema. Ara parlem de l'Esplai Sarau, que celebra 25 anys amb una festa demà dissabte a la plaça de Barcelona amb activitats per a la canalla. La trobada tindrà lloc tota la tarda i inclourà actuacions musicals, de màgia, un berenar i un sopar popular. I una batucada. A banda, l'entitat també ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre els seus 25 anys que es pot veure al Club Muntanyenc Sant Cugat fins al 30 de juny. Parlem d'aquesta celebració amb la Mar Gordó, que és monitora de l'Esplai Sarau. Mar, molt bon dia.
Bon dia.
Aquest dissabte feu la festa grossa a la plaça Barcelona amb activitats, com comentàvem, amb actuacions. Comenceu a les 3 de la tarda. La festa, però, està pensada únicament per a la canalla?
No. El tema és que a la tarda tenim tallers infantils i activitats infantils amb un berenar popular. Després del berenar tenim animació infantil. Llavors, al vespre hi ha un espectacle de màgia i després del sopar comença a haver-hi concerts que són tan enfocats al públic infantil com més juvenil i adolescent.
I és una celebració... Digues.
Us ha batucada.
Et deia, és una celebració oberta al públic en general o és una celebració pròpia pels que formen part de l'Esplai Sarau?
Sí que al migdia fem un dinar només per les famílies i els infants de l'Esplai, però llavors a partir de les 3 tot és obert a tot el poble i pot venir qui vulgui i esteu totalment convidades totes.
I la celebració de... l'única celebració que fareu serà la que teniu programada per demà, no heu previst cap altre acte al marge de l'exposició que ara comentarem?
Bueno, ara ja no, diguéssim que ja no en queden més, però fins ara havíem fet una trobada amb tots els monitors que han passat aquests 25 anys per l'Esplai, vam fer una barbacoa plegats, i bueno, bàsicament això.
Dèiem, hi ha una exposició que es pot anar a visitar ja al Club Muntanyenc Sant Cugat, una exposició que recull aquests 25 anys fent sarau, un recull de fotografies d'aquest quart de segle. Explica'ns una miqueta què és el que transmeten, el que ofereixen aquestes imatges.
Bueno, es pot veure una mica com l'evolució d'aquests 25 anys, no? Com era l'Esplai al principi, quines activitats s'hi feien, com ha anat evolucionant, què s'hi fa ara i quines activitats més grans s'hi han pogut anar fent, com el viatge al Sàhara, al camp de refugiades i altres activitats que s'han anat fent.
I aquesta és una...
Llavors, amb tots els infants que han passat durant aquests 25 anys per l'Esplai.
I aquesta és una exposició que també pot visitar el públic? O sigui, qualsevol que vulgui pot passar pel Club Muntanyenc a veure-la?
És obert a tothom, de dilluns a divendres, de 5 a 9 de la tarda, i pot passar tothom.
Quina ha estat la filosofia de l'Esplai durant aquests anys? Què és el que diries que és allò que us ha identificat com a Esplai Sarau?
Bueno, una mica l'objectiu tant de l'Esplai Sarau com de tots els esplais és l'educació en el lleure i l'educació alternativa a l'educació convencional que es dona a les escoles. Creiem que és important com donar aquest sentit de l'esperit crític i de l'autonomia dels infants i de valorar-los com són i que puguin tirar sols una mica.
Creus que ha canviat molt aquest esperit al llarg d'aquests anys, els esplais en general?
No, jo crec que l'esperit és el mateix, però sí que és veritat que l'entorn ha canviat, per tant, quan canvia l'entorn la manera de fer és diferent i les possibilitats que tens també són diferents, les lleis canvien, llavors fas les coses d'una manera o d'una altra, llavors en aquest sentit sí que ha canviat.
A Sant Cugat, pares i nens, famílies i criatures es continuen sentint atrets per aquesta oferta, és a dir, hi ha molta gent que encara vol formar part d'aquests grups, dels esplais?
Sí, és a dir, hi ha de tot, evidentment no ens ven tots els infants de Sant Cugat, però nosaltres tenim una llista d'espera al nostre esplai, a part hi ha dos esplais més i dos cols més a Sant Cugat, per tant, jo crec que l'oferta hi és i es segueix buscant, i cada any s'apunten nens a les 5 entitats i cada any doncs, hi ha un relleu d'infants i sí que està buscat.
Diries que són suficients per acollir tota la demanda que hi pot haver? Sou suficients els grups que hi sou?
No, jo crec que no, perquè, bueno, de fet, nosaltres tenim una llista d'espera i em sembla que alguna altra entitat també en té, per tant, evidentment seria fantàstic que hi hagués una altra entitat i segur que també s'ompliria i, vull dir, al final l'oferta s'omple, per tant, segur que aniria bé tenir-ne una altra.
Tu concretament portes 6 anys a l'Esplai Sarau, 4 com a, bueno, com a participant, com a nena, i dos anys més com a monitora. Explica'ns una mica què t'ha portat aquesta experiència, tant d'una banda com de l'altra.
Bueno, per mi ser nena de l'Esplai va ser una experiència com... Al final sóc qui sóc perquè he estat a l'Esplai i perquè a l'Esplai he après a créixer amb mi mateixa i a tenir una autoestima potser com que no hagués tingut si no hagués estat a l'Esplai, a tenir una autonomia que potser tampoc hagués tingut, i un esperit crític que segur que he tret de l'Esplai, i de fet ara quan ho torno als infants doncs també crec que estic tornant al mateix i que els hi dono això.
Mm-hmm. Tu diries que es nota la diferència entre els nois i noies que han passat per un Esplai o per un CAU i els que no ho han fet mai?
Sí, jo crec que sí que es nota i es veu, i de fet els infants de l'Esplai ho diuen i ells també. Arriba una edat en què ho comencen a notar, que l'Esplai els canvia i que l'Esplai se'l senten com un lloc on refugiar-se i on ser qui ells poden ser de veritat, i que això de cara fora de l'Esplai doncs també els ajuda.
I podríem dir que el més simptomàtic, que és una bona aportació la que recolliu com a nens, és el fet que després hi ha bastant gent que el que fa és continuar fent de monitor, ja sent més gran.
Exacte. Sí, o sigui, tenim monitors que han anat pujant com des dels 6 anys o des de joves, des de que han entrat. També tenim monitors que han entrat des de fora sense haver estat a l'Esplai, però sens dubte, quan pugen els joves, t'adones que sí que val la pena i que està funcionant.
Uh-huh. Marc, com veus a l'Esplai Sarau en un futur, d'aquí uns anys?
Doncs espero que continuï igual de bé i que segueixi educant el lleure i que segueixi funcionant molt.
Molt bé, doncs que tingueu una bona celebració per molts anys.
Moltes gràcies.
Per molts anys a tots, i que vagi molt bé. Gràcies i bon dia.
Perfecte, gràcies.
Adéu-siau.